Migdia, amb Dolors Lleó.
És dimarts 3 de desembre. 4.000 persones pateixen algun tipus de discapacitat a l'Alt Maresme. Són dades aproximades que ha exposat els membres de la Fundació Privada Marpi, coincidint amb el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Avui calculen que actualment hi ha 2.000 persones ateses en centres, 2.000 sense ser ateses. El manifest d'enguany elaborat pel Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat reivindica els drets de totes les persones que en pateixen alguna i demana més visibilitat també. Avui és notícia que l'Ajuntament vol que la Generalitat subvencioni part de les obres previstes a la Muntanyeta i també a la Sala Mozart. El consistori concorrerà a la convocatòria del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya pel període 2020-2024, sol·licitant un ajut global de 341.882 euros, amb els quals es cobriria el 70% de la inversió necessària per l'execució dels projectes, d'una banda, de remodelació dels vestidors de la instal·lació esportiva i també de reforma de l'equipament cultural. Esquerra Republicana ha fet públic un document que recull les seves propostes, les que posa sobre la taula de negociació amb el govern municipal de cara a l'elaboració dels pressupostos que es portaran a aprovació a mitjans de desembre. El portaveu republicà i cap de l'oposició, Xavier Pons Domènech, ha confirmat haver-se reunit en una ocasió amb representants de l'executiu per traslladar les seves peticions en la línia, diu, d'avançar cap a una Calella més dinàmica i de prosperitat per tothom. I Calella per la Independència, que tornarà a encendre espelmes per la llibertat a benefici de la Marató. La territorial local de l'ANC ha programat per aquest divendres 6 de desembre l'acte amb què cada any contribueix a la iniciativa solidària. Tota la recaptació de la venda de les espelmes de llum LED es destinaran a fer pujar el marcador de la Marató. Unes espelmes que ja es poden trobar al seu local del carrer Bruguera es donen a canvi d'un donatiu de 2 euros. Després d'aquesta encesa d'espelmes per la llibertat, a la plaça de l'Ajuntament també li seguirà la trobada de cada divendres de Músiques per la Llibertat. I en el temps, canvi a la vista, augmentarà la nuvolositat i sembla que sense precipitacions, almenys avui. Però atenció, perquè de cara a demà s'esperen xàfecs i també ratxes de vent importants que provocaran un temporal marítim amb onades de més de 4 metres d'alçada. Comencem, doncs. La Fundació Marpi commemora avui el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, una jornada per donar visibilitat al col·lectiu i reivindicar els seus drets d'inclusió social i laboral, recollits aquests en la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat. Es calcula que el 10% de la població mundial té algun tipus de discapacitat, que aquí a l'Alt Maresme podria haver-hi fins a 4.000 persones amb diferents capacitats. Naomi Esteve, bon dia.
Bon dia.
És per això que enguany el manifest del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat reivindica els drets de totes les persones que en pateixen alguna i també demana per a elles més visibilitat.
Doncs sí, és el que recull un manifest que s'ha llegit aquest migdia a la plaça de Catalunya de Pineda per part de la Fundació Marpi i que ha reivindicat els drets de les persones amb discapacitat i ha denunciat la situació d'invisibilitat que pateixen, tal com ha avançat el president de la Fundació en una entrevista al programa La Ciutat.
Les persones amb discapacitat intel·lectual tenen les mateixes necessitats que la resta de la societat, d'autonomia, de treball, necessitats formatives, comunicatives, lúdiques, emocionals, i que en un dia com avui no podem deixar l'oportunitat per denunciar la situació d'invisibilitat que pateixen encara moltes persones amb discapacitat. Afortunadament hem avançat molt, però encara segueixen havent-hi molts estereotips, molts tabús, i davant de qualsevol situació, doncs les persones més febles, en aquest cas les persones amb discapacitat, doncs són les primeres que queden marginades.
També amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, UGT ha emès un comunicat en què denuncia que només el 40% de les persones que en pateixen tenen feina. El sindicat denuncia que s'incompleix la quota del 2% de treballadors amb una discapacitat per part de les empreses de 50 o més treballadors que estableix la Llei General de Drets de les Persones amb Discapacitat. En la mateixa línia, des de la Fundació Marpi han reclamat una major conscienciació per part de les empreses i més inspeccions de treball que fa facin complir aquesta llei.
Són molt poques les empreses que tenen el 2% de persones amb discapacitat i molt poques també les empreses que tenen aquestes mesures alternatives. És a dir, una de les coses que reclamen des del sector és que hi hagi una major conscienciació i després, dissortadament, si no hi ha tampoc una inspecció que faci complir aquestes normes, doncs tampoc... vull dir que s'ha sigut lax amb això. No s'ha tingut com a prioritat.
De fet, des de la Fundació també admeten que troben a faltar la implicació en la inserció laboral per part d'empreses privades maresmenques, i és que molt poques empreses de l'Alt Maresme els hi donen feina. Ho ha explicat aquest matí al programa La Ciutat el director gerent de la Fundació, José Antonio Canillas.
El cert és que empreses de l'Alt Maresme hi ha poques que ens donin feina. Normalment la feina ens la donen empreses de fora de la comarca. Per exemple, Caors... Són empreses del Vallès Oriental. Esta de Caors és una empresa francesa que està, té una delegació a Figueres. Aquesta ens dona molta feina. Després hi ha altres del Vallès, empreses petites, mitjanes, i de la comarca el que ens donen feina són els ajuntaments.
De fet, l'Ajuntament de Calella va adjudicar el passat mes de febrer a l'empresa de la Fundació Marpí les feines de manteniment de la via pública, en concret de parcs i jardins, i també la neteja viària, afavorint així la inserció sociolaboral de les persones amb diferents capacitats. El consistori va assegurar que els resultats sempre han estat molt satisfactoris. Amb l'administració també han arribat acords amb els ajuntaments de Pineda i Sant Vicenç de Montalt i mantenen converses per preparar serveis a ajuntaments de Sant Pol i Sant Cebrià de Vallalta. Tots aquells particulars que estiguin disposats a col·laborar amb ells poden contactar-hi a través del telèfon 93 767 0756.
El nombre d'aturats a Catalunya ha augmentat en 2.915 persones al novembre, un increment del 0,75% respecte al mes anterior. També ha pujat el conjunt de l'Estat, però amb un increment una mica més baix, del 0,6%. Després del repunt del novembre, el quart consecutiu, després dels d'agost, setembre i octubre, el volum total d'aturats se situa en 3.198.184 persones. És el nivell més baix d'un mes de novembre des del 2008, segons dades que ha publicat aquest mateix dimarts el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.
A escala estatal, el sector serveis va ser el que més va pujar el nombre d'aturats al novembre, amb un augment de 23.934 desocupats, seguit de la construcció. La resta de sectors van reduir la xifra d'aturats. Pel que fa a la contractació, amb dades del conjunt de l'Estat, el penúltim mes de l'any es van realitzar 1.764.169 contractes, un 5,5% menys que el novembre del 2018. Només el 9,7% del total tenien caràcter indefinit.
La Generalitat de Catalunya ha dotat amb 250 milions d'euros a cobrir, ha dotat amb 250 milions d'euros la partida per cobrir les necessitats inversores del món local durant el període 2020-2024. Aquesta nova convocatòria del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, el PUOSC, es veu des de Calella com una oportunitat per cobrir bona part del cost de les obres que s'han de fer tant a la Muntanyeta com a la Sala Mozart, que són els dos projectes escollits per concórrer-hi. Es demana un ajut global de 341.882 euros.
Segons indica en l'acord adoptat per la Junta de Govern Local, la prioritat inversora per a l'Ajuntament de Calella de cara a la nova convocatòria del PUOSC és la remodelació dels vestidors de la zona esportiva de la Muntanyeta. Per executar les obres es sol·licita un ajut econòmic de 179.900 euros, que representa el 70% dels 257.000 euros del cost de l'actuació. Aquesta està calendaritzada per a la primera anualitat del pla al 2020. El segon projecte calellenca opta a la convocatòria de la Generalitat és la reforma de la Sala Mozart, en concret l'execució de la segona fase de les obres, amb una inversió prevista de 359.975 euros i agendada l'any 2021. També es demana un ajut que cobrirà el 70% del cost de la intervenció, que ascendeix als 359.975 euros. Aquest pla és el principal instrument de cooperació econòmica per portar a terme les obres i serveis de competència municipal. L'objectiu és impulsar accions que permetin als ens locals consolidar els criteris de desenvolupament que afavoreixen a la generació d'oportunitats.
Una i 9 minuts. Esquerra ofereix mà estesa al govern municipal de Junts per Calella i el PSC en minoria per arribar a un acord que permeti que s'aprovi el pressupost del 2020 i que aquest doni resposta als nous reptes de Calella. El portaveu dels Republicans i cap de l'oposició, Xavier Pons Domènech, ha donat detalls de les propostes amb les que encara en la negociació i que ja han traslladat els membres de l'executiu en una primera reunió mantinguda la setmana passada. Són, de fet, alguns dels projectes que portaven al seu programa electoral, com ara la reordenació de l'espai del mercat municipal, amb l'obertura també d'un nou accés a l'aparcament, la creació del que van anomenar l'anella verda o l'habilitació d'una àrea per a gossos a la platja.
Pons Domènech confia en la voluntat d'entesa de l'equip de govern, amb qui han començat a dialogar de cara al ple dels pressupostos que es portaran a aprovació a mitjans de desembre. Assumeix que diferencien en el model de ciutat per a Calella, però subratlla que les propostes que han posat damunt la taula ajudaran a afrontar els reptes actuals i els de futur.
Nosaltres, que sempre hem dit allò de la mà estesa, el que volem és aportar doncs, millores i sempre idees des del nostre partit en l'equip de govern perquè siguin recollides i que se'n beneficiï tota la ciutadania.
Els republicans han presentat dos blocs de propostes. Una d'elles fa referència a les despeses generals on plantegen la necessitat de crear un programa de beques per a joves, elaborar el cens d'habitatges desocupats, que preveu el pla local d'habitatge, l'increment de la partida per l'atenció domiciliària, la creació dels consells veïnals o un pla de xoc per millorar la neteja viària. En termes d'inversió, Esquerra llista 7 paquets de projectes que surten del que va ser el seu programa electoral.
És un recull de les propostes que havíem fet amb la campanya electoral i segons el que vam entendre que podíem negociar envers doncs, a les inversions que se'ns van posar damunt de la taula, un romanent doncs, específic sobre inversions, doncs, vam creure que el projecte del mercat doncs, podia ser una bona doncs, iniciativa per començar doncs, aquests pressupostos.
La proposta dels republicans per a la negociació pressupostària passa també per l'obertura d'un punt d'informació i turisme a la plaça Vicenç Ferrer, reforçar els elements d'accessibilitat a les platges i l'habilitació d'una àrea per a gossos, la creació d'un espai de salut al Parc del Mau i treballar, senyalitzar l'anella verda, la instal·lació de jardins verticals i l'ampliació del projecte d'horts urbans i en l'àmbit de mobilitat, millorar els passos soterrats i l'accessibilitat de voreres. En l'àmbit cultural, Esquerra planteja destinar una partida de 6.000 euros pel fons de la Biblioteca Municipal i es cobreixi el pati de l'equipament. En un comunicat de premsa, el partit ha aclarit que aquest és el seu punt de partida per negociar el pressupost del 2020, exposant que hi ha prou temes per aprofundir en la proposta i arribar a un acord que permeti aprovar els comptes sense que aquests estiguin condicionats pel vot de Ciutadans.
Aquest divendres, 6 de desembre, la territorial local de l'ANC farà l'acte que tradicionalment organitza a benefici de la Marató de TV3. És l'encesa d'una catifa d'espelmes de llum LED a la plaça de l'Ajuntament que substitueix l'enlairament de globus que s'havia fet anteriorment a la platja Gran. Els punts de llum ja es poden trobar a la seu de Calella per la Independència, al carrer Bruguera, a canvi d'un donatiu de 2 euros.
La novetat d'aquest any és que les espelmes il·luminaran la paraula llibertat, tal com ha explicat el portaveu territorial local de l'Assemblea, Josep Parri.
Des de l'any passat vam fer aquesta catifa d'espelmes. L'any passat vam fer una estelada i aquest any ens ho farem amb un missatge que posi les lletres de la paraula llibertat. També considerem que a cada moment doncs, podem intentar donar un missatge diferent i aleshores ens ha semblat que doncs, dintre la conjuntura política actual doncs, el missatge de llibertat doncs, és una paraula que doncs, pot arribar a tothom i deixar anar doncs, un desig que en aquests moments doncs, tenim plenament incorporat.
Tota la recaptació es destinarà a la investigació de les malalties minoritàries. Les espelmes solidàries de llum LED per no embrutir el terra ja es poden trobar a la seu de Calella per la Independència, però també n'hi haurà divendres a la plaça de l'Ajuntament.
Tota la recaptació que fem en aquest acte doncs, està destinada íntegrament a la Marató. Aleshores doncs, posem a la venda aquestes espelmes que són llums LED i aleshores doncs, la gent que vulgui contribuir doncs, pot comprar un tiquet o en el nostre local, que ara ja tenim els tiquets a la venda, o si no, el mateix dia, quan siguem allà, i llavors a canvi doncs, es podrà quedar amb aquesta espelma i nosaltres aquests 2 euros doncs, els donarem a la Marató.
El portaveu de Calella per la Independència ha comentat que un cop s'hagi il·luminat la paraula llibertat, hi haurà també a la plaça la trobada de tots els divendres de música per la llibertat.
I també aquest divendres a Calella s'obrirà l'exposició itinerant amb la que 55 artistes plàstics denuncien la violència del 1er d'octubre i reivindiquen i expressen el seu compromís en defensa de la llibertat i la democràcia. És la mostra titulada 55 urnes per la llibertat, que neix d'una iniciativa del Comitè de Solidaritat Catalana de Perpinyà i que es va inaugurar a Brussel·les i s'ha pogut veure després a Barcelona i Girona, entre altres ciutats. Aquí es podrà visitar fins al 12 de gener a l'Ajuntament Vell amb accés gratuït.
És una exposició col·laborativa en què cadascun dels artistes ha disposat d'una urna del referèndum de 1 d'octubre per fer la seva creació. S'inaugurarà aquest divendres a l'Ajuntament Vell i es podrà visitar fins al 12 de gener en horari de matí i de tarda de dilluns a divendres i els matins de diumenge i els dies festius. La sala d'exposicions estarà tancada els dies 25, 26 de desembre i l'1 de gener.
Notícies en l'àmbit comarcal davant la imminent moció de censura a Montgat per part dels grups de l'oposició, que són PSC, Junts per Catalunya, Som i un regidor no adscrit que prové de Ciutadans contra el govern d'Esquerra i Montgat en Comú. Ara, els republicans han expressat el seu suport a l'alcaldessa Rosa Fontaner i adverteixen que violenta aquesta moció de censura el pacte que hi ha al Consell Comarcal entre Junts i Esquerra. Des de la Federació Comarcal dels Republicans han volgut manifestar el seu rebuig i atribueixen l'acció a interessos personals, diuen, dels grups que la impulsen. Pels republicans, la moció és un pacte antinatural promogut per Junts i el PSC, que inclou també, com dèiem, el regidor no adscrit anteriorment del grup municipal de Ciutadans. Adverteixen que aquesta moció violenta la confiança establerta amb la firma del pacte al Consell Comarcal. De la seva banda, Junts per Catalunya, en un comunicat que ha firmat la cúpula de la formació aquí al Maresme, subratlla que no autoritza, ni avala, ni subscriu, ni tampoc defensa la moció de censura que la líder local de la formació, Mercè Marín, previsiblement presentarà en les properes hores per desallotjar l'actual alcaldessa republicana. I el jutjat de Guàrdia d'Arenys de Mar va posar ahir en llibertat provisional un dels detinguts pels Mossos d'Esquadra durant la baralla en un tren estacionat a Pineda diumenge al matí. Recordem, com us avançàvem ahir, la baralla va acabar amb l'agressió a tres vigilants de seguretat que intentaven separar els joves i que van acabar amb ferides de diversa consideració. Arran dels incidents, els Mossos van detenir dos nois, un d'ells de 19 anys, que és el que va passar a disposició judicial i que ha quedat en llibertat provisional. L'altre és un menor d'edat. La causa continua oberta per un delicte de lesions. I Open Arms rebrà aquest dijous el Premi per la Pau de la Diputació de Barcelona. Amb aquest premi es vol reconèixer la tasca humanitària que desenvolupa l'organització no governamental al Mediterrani, on ha rescatat milers de persones. També es premia la denúncia realitzada des de l'entitat, fent visibles les greus vulneracions de drets humans que es produeixen en els països d'origen dels migrants que creuen el mar Mediterrani en embarcacions i condicions de gran precarietat. El premi té una dotació de 5.000 euros que aporta la Diputació de Barcelona i que és concedit per l'Associació per les Nacions Unides a Espanya. Des de la seva fundació, aquesta associació ha centrat la seva activitat en la difusió i consecució dels propòsits continguts a la Carta de les Nacions Unides. Una i 18, després del Black Friday i el Cyber Monday, dues jornades de consumisme desfrenat, arriba el Giving Tuesday, segurament una de les jornades importades dels Estats Units que val més la pena. Avui, 3 de desembre, és el dia de donar i el Banc de Sang i Teixits de Catalunya es fixa el repte de sumar 200 nous registres de donants potencials de moll de l'os.
L'any passat es van fer un total de 200 transplantaments de moll de l'os amb donants del registre nacional i per això avui el repte és sumar el mateix nombre de donants aprofitant que és 3 de desembre. Catalunya compta amb més de 50.000 persones en el registre de donants de moll de l'os, que té un total de 350.000 registrats a tot Espanya i 35 milions al món. Només un de cada 4.000 donants al registre rep algun dia la trucada davant d'una possible compatibilitat amb un pacient. En cas de ser tu, seràs l'única alternativa per una persona que pateix una leucèmia o un altre càncer de la sang. Si estàs decidit a venir el 3 de desembre, comparteix a les xarxes la teva voluntat amb el hashtag Repte200.
Next. Martí Polit us ofereix el temps.
Com dèiem en titulars, canvis a la vista, més inestabilitat de cara a les pròximes hores, amb tempestes demà i també un fort temporal marítim. Tota la informació al detall amb Quim Serra. Quim, bon dia.
Hola, molt bon dia. El protagonista de la situació meteorològica d'avui, sense cap mena de dubte, és el important canvi de temps que tindrem al llarg del dia d'avui, però sobretot de cara a demà, amb ventades fortes o molt fortes i amb temporal marítim amb onades que poden superar els 4 metres d'alçada aquí a la comarca. Ens hauríem de remuntar molt enrere fins a l'any 2001, el 11 i el 15 de novembre, quan varen tenir un temporal d'aquestes característiques. Per tant, ho haurem de seguir molt a prop perquè en aquella situació es van superar els 130 km per hora de vent en alguns sectors de la comarca. De moment, avui veurem com el dia anirà canviant a mesura que avanci la jornada, cada cop amb més núvols, ja cap a mig matí, migdia molt estirar. De moment sembla que sense precipitacions i el vent que anirà guanyant protagonisme. Aquesta tarda ja serà moderat o fins i tot amb alguna ràfaga forteta ja cap al nord del Maresme. Serà demà, però quan arribi aquesta pertorbació, amb vents forts o molt forts, com ja hem dit, del nord-est, de Gregal, i amb una situació marítima que estarà molt alterada. Avui ja hi haurà forta maror, onades al voltant d'un metre i mig, dos metres. Demà poden arribar, com ja hem comentat, als 4 metres d'alçada. Moltíssima precaució, perquè doncs, sembla que tindríem una situació força complicada de cara a mà. Això s'hi afegirà la pluja, unes precipitacions que, segons alguns mapes, podrien acumular fins a 100 litres per metre quadrat a les zones de la serralada litoral, principalment, i especialment del Maresme Nord. Per tant, haurem de seguir també aquesta possibilitat, ja que alguna d'aquestes pluges podrien acompanyades amb tempesta i ser intensa. En definitiva, temporal de primer ordre que ens afectarà ja últimes hores d'avui, però sobretot de cara a demà aquí a la comarca.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit, higiene professional per la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633 555 878. Net i Polit.
1:22, posem el punt i final aquí a l'Info Migdia d'avui dimarts 3 de desembre. Naomi Esteve, fins demà.
Fins demà.
I tornarem a la mateixa hora amb més notícies. Fins llavors poden seguir connectats a l'actualitat a través de la nostra pàgina web. Adéu-siau.
Recupera l'Info Migdia a radiocalella.cat.